Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, els regidors de Junts, Jordi Martí i Albert Borràs. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al programa Portaveus, aquest espai de representació municipal per on passen cada setmana els diferents regidors de les diferents formacions amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I en aquest primer programa de l'any 2024 és el torn del grup municipal de Junts. Avui tenim amb nosaltres a dos dels regidors d'aquesta formació política. Per una banda, l'Albert Borràs. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
I per l'altra, Jordi Martí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, estem aquí per a analitzar i actualitzar tot el que s'ha dit i tot el que hi ha de novetat en l'àmbit de la gestió municipal en els darrers mesos, inclús les novetats que es puguin desprendre de la gestió. I, clar, abans d'entrar en temes nous, sí que ens agrada fer una mica de repàs d'algunes crítiques o algunes informacions que s'han donat en els programes anteriors. En aquest cas, sí que és veritat que voldríem preguntar-los sobre algunes de les de les informacions que s'havien donat per part d'alguns partits actualment a l'oposició, com és el cas de l'última intervenció del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, que el seu portaveu Jordi Gasani explicava que s'havia assabentat que l'Ajuntament havia portat a terme un increment del preu de l'aigua i els demanava que donessin alguna explicació perquè no s'havia fet cap explicació pública al respecte.
Sí, d'este tema de la pujada de l'impost de les tarifes de l'aigua, bueno, no m'agradaria ser tan pesat en tornar a recordar d'on venim i del que estem obligats. Pues bueno, venim obligats pel pla d'ajust. Que el senyor Jordi Gasani diga que se n'ha enterat de la pujada d'aigua perquè algun veí li comenta, la veritat, mos agradaria que l'oposició fes més una miqueta la seva feina i que s'informés amb els mitjans habituals i els mitjans, pues, los que toquen, no? És cert, se puja el rebut de l'aigua, coincideix amb una època de sequera, això també mos fa veure que l'impost este que pujarem vindrà acompanyat de la responsabilitat de cadascú que tinguem a casa nostra, que sí que puja, sí, una tarifa normal d'una família normal vindrà a pujar una mitjana d'uns 5 euros mensuals. És molt, és poc? Pues, sempre que mos toca pagar, sempre considerem que és molt, però bueno, pensem que 5 euros amb una tarifa normal, ja et dic, no estem parlant de regar, pues, jardins o omplir piscines, això òbviament tindrà un altre cost, però de les famílies d'aquí del poble podem parlar de que la pujada estirà una mitja d'uns 5 euros mensuals. Vull recalcar l'assumpte este de que, pues, per responsabilitat, pues, perquè l'aigua també és un bé que potser no li estem donant el valor que té, i tenim que agafar consciència, i una manera també d'agafar consciència és quan mos toquen la butxaca. Malauradament reaccionem a les tarifes quan veiem que hem de pagar de més. Recordo, i m'agradaria que fos ja l'última vegada, de que quan pugem un impost és perquè venim d'un pla d'ajust que se'ns aconsella, se'ns diu i estem obligats a complir.
A mi m'agradaria afegir que, com has dit tu ara al final, que qualsevol pujada d'impostos que fem, al final també és aconsellada des del Departament d'Intervenció, i nosaltres el més responsable que podem fer com a grup polític és escoltar els tècnics, perquè al final són els que dominen aquests temes, i òbviament a cap grup polític li interessa pujar impostos així perquè sí, perquè és una de les coses més impopulars que hi ha en política, no? Vull dir, al final això a lo millor s'hagués tingut que fer abans, s'haguessin tingut que fer aquestes polítiques responsables abans, i ara, doncs, bueno, nosaltres mos ho trobem aquí tot de cop, però no tenim cap tipus de por de començar a treballar i ficar les coses com han d'estar al poble perquè torni a tindre els seus serveis a l'alça i com estaven abans, no? Amb les garanties millor que poguéssim.
També arrosseguem el tema de la residència per a la gent gran, de la residència l'Onada, del canvi de qualificació de la parcel·la, de la possibilitat que es pugui subhastar tant la parcel·la com la infraestructura, com l'edifici, perquè ha estat molt criticat pels partits de l'oposició, tant des d'Entesa per la Cala com des d'Esquerra Republicana de Catalunya. En l'última intervenció d'Esquerra es comentava que, clar, davant la previsió d'increment del nombre de places per a persones amb discapacitats que hi ha per a la residència, que suposarien o que contemplen també un increment de la quantitat de diners que l'empresa concessionària paga a l'Ajuntament, que poder no caldria per eixugar el dèficit que hi ha i el deute de la construcció de la residència, que no caldria aquesta subhasta perquè significaria un increment important al respecte. I després, per una banda, també que va comentar que els 5 milions d'euros que ja s'havien pagat per la construcció d'aquesta residència, que si l'Ajuntament acaba subhastant-ho, que són 5 milions que haurà pagat l'Ajuntament i que s'acabaran perdent.
Sobre este punt és una miqueta contradictori, perquè pues, hi ha un partit de l'oposició que diu que portem pagats 3 milions i un altre partit que diu que portem pagats 5. El que sí és cert és que falten per pagar vora uns 8. I vora 8 milions permeten poder fer moltes coses al poble. Recalcar també que si s'arriba al punt de que se ven la residència, el primer que es va ficar damunt de la taula quan se va parlar com a decisió de govern és que el poble no tenia que perdre res, me refereixo a servei que dona la residència. Això podem estar tranquils perquè és l'únic punt que tenim claríssim, que si té que perdre, el poble té que perdre amb servei. Avui dia l'Onada afortunadament dona servei a molta gent de la població i de fora, però de la població també. Nosaltres no ens volem permetre perdre aquest servei. I recalcar això, ens xoquen les xifres, un 3, l'altre 5, no, se'n deu un 8, o vora 8, no és un número exacte. I aquesta quantitat de diners és vora un 35% del deute actual. Escolteu-me, aquesta quantitat de diners permetria poder recuperar moltes coses del poble i fer-ne de noves, fer-ne amb plantejaments de futur, de què és un poble. El poble ha de ser un poble amb el que se pot viure i que no podem anar amb aquesta argolla que portem al peu d'un deute desmesurat.
Sí, no, i és, al final crec que ja és hora, no, de canviar una miqueta de rumbo. No podem estar recriminant-nos tot el rato, que si tu, que si jo, que si... Al final, nosaltres hem entrat, tenim 4 anys per demostrar si el poble s'ha equivocat o no al confiar en nosaltres, i al final aquestes mesures són per a demostrar que no s'han equivocat, que han triat l'opció correcta, i que al final el nostre objectiu és reduir el deute el màxim possible, i aquesta és una de les tantes fórmules que posarem, que durem a terme durant aquesta legislatura, no? Al final parlem de 36% de reducció de deute amb lo de la residència, però hasta el 2027 el nostre objectiu és reduir pràcticament tot el deute, sempre i quan, clar, no tinguéssim cap contratemps, que el món de la gestió local està bastant carregat de contratemps, però bueno, ho intentarem el millor possible i segur que ho aconseguirem.
També vull dir que no fer una operació d'aquestes característiques sota una previsió d'augment de places. Les previsions avui estan, demà no estan, i no pot ser una cosa que mos faiga trontollar. Ojalà vinga molta gent que necessita la residència i si li puga donar el servei, però traurem-nos del damunt un deute d'aquestes quantitats, mos aniria molt bé, la veritat.
Per cert, parlant de deute, de quantitats, perquè des de l'oposició també s'ha insistit en que els 2 milions d'euros de l'oferta de bon preu al solar que hi ha a l'entrada de la població i que està pendent de, diguéssim, de sentència o resolució judicial després d'un contenciós interposat per un regidor de l'anterior legislatura del grup de Ciutadans, que és, bueno, des de l'oposició sempre es qüestiona de que si haguessin entrat aquests diners, pues la situació econòmica pues aniria millor. Sempre es parla de que, o es parlava de que a final d'any, a 31 de desembre, finalitzava el plaç, o hi havia com una mena de termini de finalització d'esta oferta de bon preu. Estem al 2024, per lo tant ja hem arribat a final d'any, a 31 de desembre de 2023. Aquesta oferta d'aquest grup empresarial, d'aquests 2 milions d'euros, més enllà de que encara el jutge no ha dictat la resolució, ja ha finalitzat, és a dir, ja no està vigent?
Doncs nosaltres actualment a l'Ajuntament no hi ha cap document que diga que l'oferta de bon preu desapareix el 31 de desembre. Nosaltres volem pensar i volem comptar de que quan aquest assumpte judicial se desencallarà, bon preu seguirà estant interessat en ficar-se aquí a la població. Nosaltres volem que es fiqui a la població i nosaltres també ho lluitarem per a que es fiqui a la població. El que passa és que no acabem d'entendre aquestes peces amb el 31 de desembre. S'han repassat els documents, s'han mirat, a no ser que hagués un acord verbal entre l'antic govern i Bonpreu que nosaltres desconeixéssim, cosa que desconeixem. Amb document escrit no hi ha res que ens diga que el 31 de desembre caducava l'oferta que feia Bonpreu.
En tot cas, el tema econòmic és un dels cavalls de batalla de l'actual equip de govern. L'any 2023 va ser l'any d'aterrament tant de Junts com del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'equip de govern. Entenem que ja el 2024 ja és un any a on s'han de començar a veure, a contemplar, diguéssim, les accions de govern que preveuen aquests partits polítics a l'hora de tirar endavant l'Ajuntament, no entenem?
Voldria recordar que actualment el pressupost encara del 2024 no està aprovat, se va enviar dins dels terminis que ens van demanar a Madrid, al Ministeri d'Hisenda. Avui per avui encara no hem rebut resposta. Això què implica? Pues implica que el 2024 encara no pot començar a caminar com nosaltres voldríem. Estem supeditats al pressupost del 2023. Esperem que tan bon punt, i que així sigui, que no mos vinga algun susto amb l'aprovació del pressupost per part de Madrid, esperem ficar-nos a caminar amb el que nosaltres teníem intenció de fer i que per això es va confeccionar este pressupost del 2024.
Temes que ja s'han fet públics, entre altres, ahir ens fem ressò als mitjans de comunicació de que l'Ajuntament té la intenció de fer marxa enrere en el tema d'aparcar o estacionar al carrer Nou, a la zona que es va convertir en mig peatonal, que es va habilitar i es va remodelar, es va renovar tot el tema dels carrers, carrer Nou, carrer Concepción Arenal, Maestro Caballero, carrer Candela, tota aquella zona que uneix el carrer Sant Joan fins al que ara és la plaça de l'Olivera o el carrer Llibertat. Com està el tema? Quins són els motius que han portat a l'Ajuntament a prendre aquesta decisió?
Els motius que fan que canviem l'ús que se li dona en aquest carrer, pues bueno, m'he marcat una miqueta per petició del veïnat. És un carrer... Piquem damunt de la taula de que ningú podrà discutir que el carrer no ha quedat maco. El carrer és, pues bueno, és un carrer peatonal, se va treballar per l'antic equip de govern i la veritat, va quedar molt bonic. Aquests carrers venien acompanyats d'uns textos que tenien que impedir l'aparcament dels vehicles. Estos textos, pues bueno, mos trobem que perdonem l'expressió, però molts vaquegen. Ara els traem, ara els tombem, ara els posem de lloc, i tot i així, tot i estar la prohibició d'aparcar, la gent, pues bueno, aparcava. No tenia molt de sentit que quan passés la policia multés i quan la policia acabava de donar donava la curva al cantó de baix, se tornés a aparcar. També partim de la base de que és un carrer que no és comercial, purament dit, que el trànsit de persones tampoc no és un carrer que acumula molt de trànsit de persones, i bueno, han pensat que donar una miqueta de resposta a la queixa veïnal pues, també era ficar-nos al costat d'ells, no?
En este cas es podrà aparcar a tots els carrers o hi haurà unes places molt concretes d'aparcament? Com ho tenen planificat?
Es podrà aparcar des de la cantonada del carrer Sant Joan fins a lo que és la cruïlla amb el carrer Maestro Caballero, i encara també es podrà aparcar al Concepció Arenal. Mantindrem lliure d'aparcament el que és aquella replaceta que hi ha pues bueno, al final de... a la cruïlla que hi ha del carrer Nou amb el carrer Candela. Allò ho reforçarem en textos perquè tot i així, actualment n'hi ha, però tot i així mos seguissin aparcant. Esta part, esta placeta, serà la que mantindrem sense aparcar, bueno, també tenint en compte que el carrer Candela ja no es podia aparcar i encara no es pot aparcar perquè és unidireccional i és molt estret, no dona cap model d'allò, i que el Maestro Caballero tampoc no es pot aparcar. En el fons estem parlant de 10, 14, una quantitat així d'aparcaments que pensem que ens ho podem permetre l'aparcament perquè, pues, bueno, ja es dic, era una petició del veïnat i bueno, ho comprenem també així.
Perquè el carrer transitar sí que podien, no era peatonal en el sentit de que no podien passar vehicles, no?
Actualment els cotxes podien passar, i bueno, el que hem fet ara és que també puguen aparcar. Que ja us dic, i segurament que la pregunta serà: i per què no multàveu els cotxes que d'això? No podem tindre una patrulla de la policia les 24 hores allí al carrer este. Mos seguien aparcant, mos seguien traient textos, i bueno, és una opció de... pues bueno, si els veïns ho estaven fent igual, tampoc no es tracta d'anar ficant multes i multes i multes. És un carrer que l'aparcament, tot i que podrà aparcar tothom qui vulgui, el carrer té pocs veïns i també és que l'opció que tenien d'aparcament aquests veïns era anar-se'n a les afores del poble, no tenien una altra opció més a prop. I ja es dic, s'ha estat mirant molt, ojalà que s'hem pogut mantenir el carrer com a peatonal i lliure de cotxes, perquè vull tornar a repetir, el carrer va quedar molt bonic, però que pues, bueno, no li hem sabut donar l'ús que es va dissenyar.
Més coses. En l'última ocasió que vostè va estar aquí, també es va comentar canvis que s'havien produït en el tema de contenidors. Ens va explicar el canvi que es produïa al carrer Miramar, si no recordo malament, que s'havia decidit traure la illeta de contenidors i posar només unes hores determinades, també que el trasllat dels contenidors per la nit o per la matinada també havia canviat. En quina situació ha quedat tot el tema este?
Doncs bé, d'estos canvis que es van reduint amb els contenidors, la regidoria estem molt contents. Són propostes que fa els treballadors que realitzen el servei i que sí que fa una miqueta de temor, però veiem que és que si els escoltes, pues bueno, te plantegen ells la solució. Estem molt contents del carrer Miramar. Ojalà poguéssim traure els contenedors les 24 hores del dia, però bueno, el servei de recollida d'escombraries és el que és. Quan se plantegen aquestes modificacions, en principi la gent qualsevol modificació mos suposa un trasbals, però hem rebut, hem palpat opinions dels veïns i la veritat, estan contents, i si ells estan contents, la veritat, nosaltres també. Estirem treballant ara amb lo del carrer Catalunya, és a dir, al mateix passeig a la vora de la plaça Joan Miró, també hi ha una illeta en superfície que està a les 24 hores, s'està mirant i estudiant. Esta no seria el cas de posar-la a la nit, sinó que esta possiblement desapareixia.
Perquè... Estem parlant d'un punt al costat de la plaça Joan Miró, al final del carrer
Catalunya.
Val. És que és el que baixa des de la plaça de Catalunya fins a la plaça Joan Miró.
Correcte. Pensem que tindre una línia de contenedors amb un passeig, amb una primera façana marítima, no és el que toca. I bueno, com que els veïns que estan allí tenen pròxims també un al carrer Països Catalans i al carrer Països Catalans tenen dos punts. Pensem que no pot suposar molt de trasbals, lo retirar-ho. Però és algo que això ho estem mirant per a veure quines conseqüències pot tindre. Però de moment, de les mesures que han fet amb lo Miramar, estem contents i veiem que funciona. La retirada que es fa, també, doncs, bueno, ara és hivern, tots dormim amb les finestres tancades i potser el soroll no és el mateix que a l'estiu, no? Però bueno, ho estem preparant o estem treballant ja en aquestes maneres de que el toro circuli el menys possible per a que el descans dels veïns, més que res a l'estiu, que ja es dic que és quan dormim amb finestres obertes, pues no quedi alterat. Actualment s'està traient amb un camionet amb grua, encara que la presència del toro continua sent imprescindible. Però bueno, esperem arribar a l'estiu amb el servei millorat i ocasionar les mínimes molèsties.
És a dir, allò que van explicar que estaven estudiant de posar en marxa, és a dir, d'utilitzar un camió pluma per evitar la presència dels toros, dos, diguéssim, això ja s'està duent a terme ara?
Això s'està fent. Recalco que l'eliminació del toro no podrà ser. No podrà ser, el camionet que tenim amb la pluma no té la força suficient com per a agafar un contenedor ple, però sí que té la força suficient com per a, quan se li fica damunt del camió, poder traslladar-lo fora del poble. El soroll que fa el camionet és molt menys que el toro. I estem treballant amb aquestes línies.
També va explicar que després d'un temps on des de la brigada s'havia hagut d'actuar sobretot en zones del casc urbà, que s'havia, en l'última ocasió, que s'havia començat a actuar també de manera important en les urbanitzacions. En quin punt està, bueno, també aquest tema? El tema del manteniment de les urbanitzacions, de zones verdes, etc.
El tema este de les urbanitzacions, molt en concret, és a les dues urbanitzacions que tenim més grans, són Trescales i Calafat. Estem treballant, ahir mateix va acabar el plec per a poder licitar el servei del que és el manteniment de vegetació. Me refereixo a herbes al carrer, herbes a la vorera, espais verds, la miqueta o molt que avui per avui fa que les urbanitzacions no estiguin a l'alçada. Pues, si ho lliguem una miqueta amb el que hem estat parlant abans, estem a l'espera de que el pressupost mos vingui aprovat, perquè això ja estava contemplat, i sortirà a licitació per a que una empresa externa mos pugui fer el servei. S'arriba a aquesta conclusió perquè les urbanitzacions, aquestes dues urbanitzacions són molt grans, molt més tres cales que Calafat, i que amb el personal propi de la brigada municipal i les màquines que tenim actualment no podem arribar. I la veritat, quan arriben les queixes, està bé que mos arribin, però ja ho érem conscients abans d'entrar al govern de les mancances que podia tindre l'organització, i pensem que licitant aquest servei mos podem traure un mal de cap, i la gent de les urbanitzacions poden veure l'organització d'una altra manera.
És a dir, que s'ha decidit externalitzar aquest servei perquè amb mitjans propis no s'arribava.
Exacte. Sortirà a licitació, no et puc dir la data exacta perquè t'he dit també va depenent de l'aprovada del pressupost, però que el treball per a que surti la licitació ja està fet, i pues bueno, lo més pront possible m'agradaria ja poder tindre una brigada externa que no es mogui a aquestes dues urbanitzacions i poder donar el servei que els veïns d'allà se mereixen.
Inicialment només serà Calafat i Tres Cales.
Sí, perquè Roques Dorades pues, és prou petita, la podem absorbir amb el personal propi de la regidoria, i la de Marina Sant Jordi també és prou petita i també pensem que la podem absorbir des de la brigada. El mal de cap gran està amb aquestes dues urbanitzacions, són molt grans, estan molt descuidades, i és algo que volem remediar.
Més coses. Acabem de passar les festes de Nadal. Regidor de festes, com han anat los Reis, com ha anat lo Pare Noel? No pues, sé si li han portat moltes coses o no li han acabat de portar totes.
A mi poquetes, més cargo que res. No, però encara tinc una miqueta de... Tinc com se diu això? Lo subidón d'estes festes, no? Perquè han sigut espectaculars, sobretot el tema de la cabalgata de Reis. M'agradaria destacar la feinada, no us imagineu la feinada que hi ha detrás de tot el que vam organitzar, carrosses, la decoració del poli, vam estar, pues, no ho sé, des de l'octubre, finals de setembre, organitzant-ho tot amb la comissió de festes que se va volcar increïblement, vull dir, sense la seva ajuda no haguéssim fet ni la meitat de lo que vam poder arribar a fer, tot desinteressat, que això és lo que té més mèrit, no? Que al final estimar-se al poble és això, és treballar perquè sí, i això és té un mèrit increïble, i bueno, dir també que estàvem una miqueta assustadets perquè va fer un temps bastant dolent, que havia de ser pitjor, però bueno, al final ho vam salvar, no vam tindre que canviar el recorregut de la rua, i per mi el resultat va ser increïble. Encara tinc aquesta sensació d'èxit que vaig sentir en aquell dia, no? Crec que tothom va quedar, o quasi tothom va quedar content del resultat, i l'any que ve ja esperem encara fer-ho millor, no?
Per tant, los Reis van marxar contents.
Jo trobo que sí.
Deixa'm comentar-te una cosa sobre este tema. Any rere any, les carrosses dels Reis, quan acabava el dia de la cabalgata, se portaven al polígon industrial i es deixaven fora, i malauradament se perdien feines. Feines, me refereixo a treballs que havien fet altres persones. Aquest any la cosa ho canviem. Han fet lloc dins de la nau de la brigada. Pensem que van ser unes carrosses, al meu gust, molt ben fetes, i s'hauria de no perdre aquest treball. És a dir, que l'any que ve possiblement no seran les mateixes que aquest any, però que pràcticament tot el material que s'ha utilitzat quedarà salvaguardat per a que siga una opció de, primera que tot, per a que no incrementa també el gasto, perquè pues, fer unes carrosses i una decoració al pavelló, encara que no ho sembli, hi ha diners pel mig, i pensem que si li tenim cura i ho guardem i ho cuidem, pues, l'any que ve es poden aprofitar moltes de les coses i reduir gasto.
En tot cas, són unes festes que des de l'inici amb el Pare Noel, l'acte del Caga al Tronc, aquest any va haver col·laboració de la colla gegantera, no?, amb la rebuda dels cartes reals, també, no? És a dir, tot plegat són actes molt concrets que, bueno, que són els que porten la il·lusió, sobretot a la gent més jove del poble, no?
Sí, sí, no? I sense la col·laboració de les entitats i de la comissió de festes, pues, tindríem... Els events serien molt més descafeinats de lo que són.
Això és un punt que segurament, no segurament, segur, afirmo, no pregunto. Tots els equips de govern fan la seva comissió de festes i afortunadament a tot arreu hi ha hagut gent. És per a ficar molt en valor de que quan se li pregunta a una persona si vol pertànyer a una comissió de festes, no se li pregunta per color polític. Òbviament, en aquests llocs no es parla de política, se parla d'idees, se parla de com tirar endavant, se parla de... I actualment, pues bueno, suposem que a la comissió que hi ha ara hi ha gent de tots els colors. I és el que més bonic encara fa, perquè creu-me que jo he anat molt poquet a ajudar-lo, ja tinc altres coses, però sí que he anat algun dia per allà baix a... Pues bueno, el que ja podia aportar, i és el més gran que tenim, és a dir, gent del poble que ocupa, després de treballar, perquè és gent adulta, que fan la seva jornada laboral.
Per les nits han fet les carrosses.
Que quan s'acaba de treballar la seva vida privada i que a l'hivern que t'agrada estar al sofà mirant o Netflix o telenotícies, aquesta gent decideixen comprometre's a tirar endavant, en aquest cas, el projecte de la cabalgata de Reis, i igual se feien les 11:30, les 12, o si convenia fer més tard. I sobretot, de la conversa que ara estem portant, vull ficar en valor a aquest grup de persones.
Un grup de persones que deduïxo que hi ha... suposo que s'ha fet un petit parèntesi durant les festes nadalenques, però que tenim al girar el cantó la festa major de la Candelera i que es deu comptar també amb aquesta comissió de festes per tal de, no sé si d'organitzar-la, però sí de pensar-la o de demanar opinions o de parlar-ne del tema, no?
I a mi personalment m'agrada incluir-la amb la màxima quantitat de coses que organitzem des de la regidoria de festes, perquè crec que per això estan, no? Al final no m'agradaria tindre una comissió que només servixi per a dir, bueno, demà es fa el vermut, qui pot vindre a servir? Vull que col·laborin, vull que se sentin partíceps de tot el que fa la regidoria, no? Perquè per això estan. I no res, a partir del 26 de gener ja començarem amb el cap de setmana de preludi de festes, amb concerts i diferents actes, el Correbars el dissabte 27, i a partir del dia 31, pregó, i hasta el 4, pues, les festes de la Candelera. No es puc fer gaires spoilers, ja ho anireu descobrint sobre la marxa, el que tenim preparat.
Clar, queden 20 dies pràcticament per començar la festa major. Ja comencem a veure a les xarxes socials una mica d'inquietud, no?, perquè aquest any ja es va anunciar que hi havia la varietat o la variació de que es començarien un dia abans, no?, una mica explicar tot el tema este, no?, potser?
Bueno, el tema de començar el dia 31 i fer el pregó el dia 31 no té gaire més que simplement, pues, acabar les festes en diumenge, no?, i quadrar-les una miqueta millor en el que és la setmana natural. No és la primera vegada que es fa el pregó el dia 31, l'any post-pandèmia, em penso el 2021, si no recordo malament, es va fer divendres, dia 31, ara no recordo si és el 21 o el 19, però on s'ha fet en anteriors legislatures. I bueno, no crec que sigui tampoc un motiu de gran polèmica, no?
El principal objectiu és acabar la festa el diumenge.
A part, també, a nivell d'escoles i tot això, ja teníem dates previstes d'abans de començar. Vull dir, ja estava prèviament planejat que el pregó es fes el dia 31 de gener.
Permetem tirar una mica atrás amb la conversa per tancar el tema de la cabalgata, perquè hi ha un tema que tampoc no s'hauria de deixar passar. És la primera vegada que una entitat, en aquest cas és la Colla Gegantera, s'oferix a organitzar un acte, com va ser l'arribada del
Patge Real. Mm-hmm.
És una idea que sorgeix nova per part d'ells, si no m'equivoco,
sí,
Albert, i que també s'ha de ficar en valor, que hi ha entitats amb la seva inquietud i que decidixen proposar fer-se càrrec ells de l'organització d'un acte. I com no pot ser d'una altra manera, des de la regidoria de festes, i per part meva penso que molt acertat, se va decidir ficar donar-los l'oportunitat de poder-se lluir. Rectifico una miqueta, és regidoria de festes i regidoria de cultura, perquè la Colla Gegantera pertany a la regidoria de cultura. Però que en el fons el tema a tocar és este, no? Que una entitat decidís organitzar un acte amb totes les conseqüències, perquè la paraula valentia, quan se fan aquestes coses, se té que ficar damunt de la taula.
Sí, sí.
Tornem a les festes. Comentava que encara no es podien explicar gaires coses. Dia 31, pregó. Final de festes, concretament...
4 diumenge.
El dia 4 de febrer, diumenge. Uh-huh. Hi haurà un cap de setmana inicial, com sempre, del
sí,
preludi.
Sí. Sí, sí, a partir del 26 de gener ja... Això també és nou. El dia 26 de gener, que és divendres, a part del teatre que es fa cada any, ja hi haurà concert al poliesportiu, que antes farà l'Envelat. No us puc dir qui ve, perquè m'agradaria que se n'enteréssiu llegint el programa de festes, que també l'estem acabant de perfilar. I bueno, ja anireu veient tot el ram d'eventos que tenim organitzats per aquestes festes, que esperem que estiguin a l'altura dels caleros i caleres.
Per tant, el dia 26 de gener, divendres, concert.
Mm-hmm. Sí, i teatre.
A les concert 10. I teatre.
Sí. El concert està a les 4 de jocs, no n'hi haurà, perquè si no, dissabte al dematí també volem fer actes infantils, juvenils, i pues, no cal... No cal apretar força molt el primer dia.
No cal forçar la màquina. No
per tant, això dia. Vol dir que hi haurà actes simultanis, no? També, o no? No, no coincidiran amb horari.
No.
No coincidiran amb horari. Hi haurà un cap de setmana de preludi, mm-hmm. I després el dimecres hi haurà... Clar, hi havia interès per conèixer quin dia seria el dia de la dona, etcètera,
bueno,
etcètera.
Dia de la dona no n'hi ha.
Dia de la dona ja fa anys que es va deixar de nombrar, encara que el dia 3 tothom anem,
o sigui,
anem per lliure, però
el dia de la dona és cada dia, no?
Ficar-li nom de dia de la dona. L'actual alcaldessa, quan va ser regidora de festes, va ser una decisió que va prendre de no ficar dia de la dona. Bueno, és este feminisme i sexisme o masclisme que de manera involuntària anàvem utilitzant, i que va ser una decisió molt encertada, i que, bueno, el dia 3, que és dissabte, si no m'equivoco, sí?
Sí.
El dia 3 és el dia este que podríem, els que tenim una certa edat, pues ja recordem que era el dia de la dona i que el continuem fent, però sense este nom.
I el dia de la gent gran ja podem avançar quin dia serà?
Sí, l'últim dia, el diumenge 4 de febrer.
El diumenge dia 4 de febrer. Suposo que aniran sortint informacions,
sí,
i que
sí,
el
sí.
programa de festes ja s'està preparant, sí. i que ja s'està treballant. Alguna cosa més a afegir? Suposo que també es faran públics. No hi ha envelat, les festes musicals se concentraran en el poliesportiu?
Sí, s'acondicionarà el poliesportiu.
I a partir d'aquí, suposo que d'aquí a pocs dies ja començarem a tindre informació respecte a tema abonaments, tema tot el que fa referència a
sí,
tot
sí,
el
sí.
que és necessari per viure les festes, no?
Pues sí, això, lo dels abonaments ja comença a ser pues, com la Loreta, és la Loreta de Corazons i Passicets, pues lo dels abonaments ve a ser el mateix. Dir-se que des de la regidoria de festes, el regidor, l'Albert, ha estat treballant amb molta il·lusió sobre el tema de la Candelera, que esperem que us agradi moltíssim, i que si el temps mos acompanya, i si no també, perquè al poble som així, sortim i disfrutem, i pues, bueno, i valoréssim la feina feta i poder disfrutar que les candeleres passen. I la del 2024, quan passarà, ja no tornarà. Per això ens hem d'abocar tots al carrer i disfrutar les festes.
Sí, sí.
Alguna cosa més abans d'acabar esta entrevista?
Per part meva, no. Només una petita cosa, que al començament, quan ens has donat l'entrada, és el primer programa que es fa del 2024 i no res, aprofitar per a desitjar a tot el poble, veïns de fora del poble també que ens senten i així, pues que tinguéssim un molt bon any i que disfrutéssim de la vida, que en el fons és el que han vingut.
Totalment d'acord.
Doncs moltes gràcies i hasta el pròxim programa.
Gràcies a tu.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, els regidors de Junts, Jordi Martí i Albert Borràs. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.